Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
Bon dia, són les dues. Les estadístiques de morts a la carretera que han deixat aquestes vacances de Setmana Santa han posat en guàrdia els responsables de trànsit i en qüestió l'eficàcia dissuasiva del nou carnet per punts. 12 morts a Catalunya, 3 més que l'any passat, i 106 al conjunt de l'Estat, per sobre del sostre raonable que s'havia autoimposat la mateixa administració. Són xifres que deceben les expectatives aixecades per la nova modalitat sancionadora de les infraccions de trànsit. El debat, doncs, està servit. Els responsables de trànsit admeten que la lentitud administrativa en la retirada dels punts i els permisos li treuen eficàcia, però demanen un marge de confiança. Josep Pérez Moya és el director del Servei Català de Trànsit.
Quan corregim el procés sancionador i l'escurcem, avaluarem més positivament la validesa del permís per punts.
De seguida, tots els arguments damunt la taula ara de l'operació tornada a la mobilitat diària. Com se circula aquesta hora, RAC, Eduard Sánchez?
Bon dia, doncs en general, globalment força còmodament, no hi ha massa complicacions, però sí que hem de dir que hi ha alguns punts on hi ha aturades. Per exemple, a l'autopista P7 tenim un tram de lentitud amb retencions entre Rubí i el Papiol en sentit sud. És justament per enllaçar amb l'autopista P2 on hi ha hagut una topada, un accident. Els vehicles, però, ja es troben al voral. A l'autovia 2 el trànsit va carregadot a l'altura de Sant Vicenç dels Horts en direcció Martorell a causa de les obres que ocupen un carril en aquest punt de l'autovia de Lleida. I el Servei Català de Trànsit informa que a la Nacional 340, a l'altura d'Amposta, encara hi ha un carril ocupat en sentit nord a causa d'un accident de mig matí. A la resta de vies, com dèiem, trànsit més o menys tranquil. És tot des del RAC. Bon dia.
Altres arguments del dia. La Caixa, accionista juntament amb el grup francès de serveis Suez, de gairebé el 48% de les accions d'Aigües de Barcelona, totes dues volen controlar-ne el 100% i acaben d'anunciar una OPA per comprar la totalitat de l'empresa. Se sap ja el preu per acció i algun altre detall d'aquesta oferta, Miriam Tirado, per reordenar el paquet de participacions industrials de la Caixa?
Doncs per ara sabem que l'oferta és a un preu de 27 euros per acció íntegrament en efectiu. L'objectiu de la Caixa i de Suez és adquirir una posició rellevant de control i d'estabilitat en l'accionariat d'Aigües de Barcelona, segons han comunicat avui a la Comissió Nacional del Mercat de Valors. Ara, doncs, l'únic que cal és rebre el vistiplau de les autoritats de la competència.
No és gens habitual que el director de l'organisme encarregat de prendre la temperatura amb mètodes científics a l'opinió pública espanyola doni la seva particular opinió sobre quin partit guanyarà les pròximes eleccions generals. Doncs el director del CIS, el Centre d'Investigacions Sociològiques, ho ha fet aquest matí a Madrid, Àngels Afuente.
Tot i no tenir dades concretes a la mà ni percentatges sobre estimació de vot, el president del CIS, Fernando Vallespín, no ha dubtat a l'hora de pronosticar qui guanyarà les pròximes eleccions generals i així, de convençut, ha pronosticat la victòria electoral del PSOE.
Yo sí tengo la convicción, por los datos que tenemos hasta ahora, que va a ganar el partido del gobierno. Ahora, por cuanto eso todavía no me atrevo.
De portes en fora, la comunitat internacional faria bé d'acceptar l'Iran com un nou país nuclearitzat perquè és una realitat, diuen, que no té marxa enrere. És el missatge llançat per Teheran. Ahir anunciava que entrava en la fase de producció industrial de combustible nuclear i avui Quim Olivares, que multiplica i per molt la capacitat per generar energia atòmica.
Sí, l'Iran diu tenir-ho tot planificat per instal·lar 50.000 centrifugadores per enriquir l'urani. Actualment asseguren tenir-ne unes 3.000, que ja els permetria processar combustible nuclear industrialment per obtenir en un any la bomba atòmica. Tot i això, Rússia, coneixedors del poder real dels iranians, nega que el règim dels ayatolars tingui capacitat tecnològica per fer-ho.
Els experts espanyols participants en l'informe de Nacions Unides que alertava de les conseqüències algunes irreversibles del canvi climàtic pel rescalfament del planeta han posat avui la lupa sobre la regió mediterrània i hi han vist un horitzó, això sí, a 70 o 100 anys vista, de retrocés del litoral, desaparició de platges i de deltes i, per extensió, Madrid-Xellfeixes, d'alteració dels hàbits d'un espai tan turístic com la Mediterrània.
Sí, les onades de calor i la falta de confort que aquests fenòmens suposen pels visitants provocaran un desplaçament de pautes. El turista de platja evitarà els estius, prioritzant tardor i primavera per les seves vacances, mentre a l'hivern i en zones de muntanya les activitats relacionades amb la neu seran menys factibles.
Des d'avui, durant els pròxims 10 dies, els pares de nens en edat de preescolar, primària i secundària ja poden presentar les sol·licituds de preinscripció per triar el centre escolar dels seus fills pel curs vinent. A dos quarts arribaran les notícies més pròximes recollides als informatius territorials i destacades ara en portada. Obrim a Girona, Albert Requena.
L'aeroport de Girona ha batut aquesta Setmana Santa el rècord de visitants en un sol dia, quan dijous van passar més de 14.600 persones per les instal·lacions. Els seus responsables afronten el futur amb molt optimisme i amb la previsió d'arribar als 8 milions de passatgers en un termini de 3 anys. Mentrestant, la Generalitat, la Diputació i la Cambra de Comerç de Girona han tornat a reclamar la gestió de l'aeroport en l'acte de celebració del 40è aniversari de les instal·lacions.
Barcelona, Maria Núria Rebella.
L'Ajuntament de la ciutat anuncia que podria ampliar el servei de metro a la nit, a més de la nit de dissabte, que entrarà en funcionament a partir d'aquest, el 14 d'abril. L'alcalde Jordi Hereu ha apuntat avui que es podria ampliar a la nit dels divendres.
Tarragona, Carme Cassanyes.
El Mercadet Ambulant de Tarragona avui s'ha traslladat de la plaça Corsini a la Rambla Nova de la ciutat. Es tracta del primer pas per poder rehabilitar el Mercat Central, actualment molt degradat, unes obres que tenen un pressupost de 18 milions d'euros. Demà començaran les obres de la carpa, que acollirà provisionalment els venedors del mercat durant 2 anys.
Tanquem a Lleida. Rafael Ventura.
Lleida serà la primera ciutat de Catalunya en oferir un servei wifi gratuït per accedir a internet. La capital del Segrià comptarà amb un punt d'accés per cada 100 habitants.
I 5 minuts abans de 3 quarts, l'esport al punt. Avui l'esport, Jordi Turria, que mira cap a Europa.
Les competicions continentals acapararan la portada del programa. D'una banda, ja podem assegurar que Raúl Tamudo no podrà jugar el partit entre el Benfica i l'Espanyol de dijous a la Copa de la UEFA, i d'una altra, avui es decidiran els 2 primers semifinalistes de la Lliga de Campions. Sortiran dels partits València-Chelsea i Manchester United-Roma. Per cert, Ronaldinho ha tornat a faltar un entrenament dels dimarts, en aquest cas per culpa del grip.
Francesc Mauri, temps plujós però molt irregular, oi?
Bon dia, doncs sí, bastant irregular, les pluges bastant febles en contra del que s'havia previst i poc extenses, i aquesta tarda poden continuar de forma dispersa, especialment a prop de la costa, a tarda al Pirineu. Sembla que entre demà la nit i dijous la pluja podria ser bastant més intensa i extensa.
Les 2:07.
L'informatiu del migdia. Edita i presenta Martí Ferrero.
Els desplaçaments de Setmana Santa han costat la vida a 12 persones a la xarxa viària catalana. Això vol dir que hi ha hagut 3 morts més que l'any passat durant aquest període. A tot l'estat, les víctimes mortals han estat 106 i s'ha superat el límit psicològic del sostre dels 100 morts que, segons el director general de Trànsit, Pere Navarro, havia de fer replantejar les mesures aplicades per l'administració, entre les quals el carnet per punts. Malgrat això, ni des del Servei Català de Trànsit, ni des del RAC, ni des de l'associació Stop Accidents es vol parlar encara de fracàs del carnet per punts, però sí de la necessitat cada vegada més urgent de reduir els temps d'aplicació de les sancions. Unes raons i unes contraraons recollides per la Montse Sánchez.
El director del Servei Català de Trànsit, Josep Pérez Moya, en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, ha assegurat que s'evidenciarà la validesa del carnet per punts quan comenci a fer-se efectiva la retirada dels carnets.
Jo sóc dels convençuts que quan corregim el procés sancionador i l'escurcem, mantenim les garanties per l'infractor. Faltaria més. Però comencin a ser fermes totes les sancions de detracció de punts i de retirada de permisos de conduir, avaluarem més positivament la validesa del permís per punts.
El secretari executiu de la Fundació RAC, Alfons Perona, ha dit en declaracions a Catalunya Ràdio que l'administració no ha fet els deures, ja que el carnet per punts no s'ha acompanyat d'altres mesures secundàries també indispensables.
El carnet per punts, hi ha mesures, sobretot de tipus de procediment, de tipus de notificació, que aquí jo diríem que l'administració no ha fet els seus deures, no ha fet la inversió que tenia que fer en màquines i en personal, perquè això sigui molt més ràpid i doni molta més agilitat a tot aquest procediment.
La presidenta d'Stop Accidents, Ana Maria Campo, també ha criticat en declaracions a aquesta emissora que triguin tant a arribar a les sancions.
És un desastre, però que jo no vull atribuir això amb un fracàs del carnet per punts. Jo estic pel carnet per punts. El que passa que, a més ha d'anar acompanyat amb diferents coses. De la justícia immediata, per exemple. El carnet per punts realment estan agafant molts infractors, però després els hi arriba la notificació al cap d'un temps, que ja ni se'n recorda del que ha fet.
Stop Accidents i RAC també coincideixen a reclamar més contundència contra els reincidents. Els accidents d'aquesta Setmana Santa també han tornat a evidenciar l'alta sinistralitat a la xarxa de carreteres secundàries. Alguns sectors apunten la possibilitat que per frenar aquesta tendència s'hi redueixi el límit de velocitat establert actualment en els 90 km per hora.
Gràcies, Montse. Canviant d'argument informatiu, al matí ens ha portat també la confirmació d'un rumor molt estès aquestes últimes hores. El grup La Caixa i la multinacional francesa Suez llencen una OPA sobre el 100% del capital d'Aigües de Barcelona, Agbar, pendent d'un mes de l'autorització de les autoritats competents. L'oferta de compra és a un preu de 27 euros per acció en efectiu, segons han comunicat les parts a la Comissió del Mercat de Valors, Míriam Tirado.
Aquesta operació es fa en el marc de la reestructuració de la cartera industrial de la Caixa a través d'un holding, una part del qual està previst que surti a la borsa aquest any. Els últims dies, les accions d'Aigües de Barcelona ja van experimentar pujades importants per les especulacions sobre operacions corporatives. Dijous, per exemple, les accions van pujar un 5% fins als 28 euros. La Caixa i Suez són els principals accionistes d'Agbar a través d'una societat conjunta anomenada Isusa, que té el 47,87% de la companyia i que és, de fet, qui llança aquesta OPA. Suez també controla en solitari l'1,81% d'Agbar. Els altres accionistes d'Aigües de Barcelona són una empresa del financer Juan Abelló, que ja s'ha compromès a vendre la seva part, i una altra de Mancio Ortega, l'amo del grup Inditex, que encara no s'hi ha pronunciat. Entre els dos controlen prop del 12% d'Agbar i la resta és a mans de petits accionistes. Segons han comunicat la Caixa i Suez a la Comissió del Mercat de Valors, l'objectiu de l'OPA és adquirir una posició rellevant de control i estabilitat en l'accionariat d'Aigües de Barcelona per tal de consolidar l'actual projecte empresarial.
Segurament l'altra cara de la moneda d'aquestes operacions financeres és una OPA fracassada que no ha tirat endavant, la d'Aon sobre Endesa. Pocs accionistes han venut, i és que el mateix grup alemany ja va anunciar abans d'acabar el termini d'acceptació que renunciava a l'oferta davant la impossibilitat d'aconseguir més del 50% del capital de l'elèctrica espanyola.
Sí, només un 6% del capital d'Endesa ha acceptat l'OPA d'Aon, que ha seguit el procés habitual malgrat l'anunci de renúncia que va fer dilluns passat el grup alemany després d'arribar a un acord amb Enel i Acciona. En aquest acord, Enel i Acciona es van comprometre, recordem-ho, a llançar una OPA sobre Endesa a un preu mínim de 41 euros per acció i, a canvi, E.ON es queda amb una petita part del negoci de l'elèctrica a Europa i a Espanya. Amb tot plegat, l'oferta d'E.ON ha tingut un resultat negatiu. No ha arribat a l'objectiu de controlar més del 50% del capital d'Endesa i les ordres de venda que s'havien cursat queden anul·lades amb efecte immediat.
D'aquí a 3 minuts, un quart de 3.
902-19-0049. Siguis on siguis, truca'ns per saber el més nou. Els últims titulars de Catalunya Informació al teu telèfon. Des de qualsevol lloc i a qualsevol hora, 902-19-0049.
Catalunya Informació, la ràdio de referència.
Que quedi clar des del principi. Tots en voldríem tenir. Quan en tens, en voldries tenir més. Quan en tens molts, et donen mal de caps. I segons on els tens, és com si no els tinguessis. Si els mous et fa por, si els tens quiets et fa ràbia. T'has fixat que ningú està content amb els seus diners? A Caixa Catalunya, ara tens la solució.
Inversions a mida de Caixa Catalunya.
Més assessorament fiscal.
Més flexibilitat. Més rendiment.
Més solucions per tu. Caixa Catalunya.
A partir d'ara, Dan Beer es diu Free Dan i és la cervesa sense alcohol més baixa en calories. Dit això, et facilitem una tècnica infal·lible perquè no te n'oblidis.
Freedom, 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 freedom.
Ara Dan Beer es diu Freedom, la 00 més baixa en calories i amb tot el sabor.
Catalunya Ràdio. L'informatiu del migdia.
A aquesta hora obrim línies amb l'exterior per explicar-vos que Fernando Vallespín, que és el president del Centre d'Investigacions Sociològiques, el CIS, un càrrec dependent del Ministeri de la Presidència que el govern central nomena per períodes de 6 anys, està convençut que el PSOE tornarà a guanyar les eleccions generals i que aquestes no s'avançaran. El màxim responsable del CIS ha fet aquesta predicció durant un esmorzar informatiu. Anem doncs a Madrid. Àngels Lafuente, quan vulguis.
Tot i recordar que la situació de l'executiu socialista està pitjor que quan va arribar al govern, el president del CIS, Fernando Vallespín, està convençut personalment que el PSOE tornarà a guanyar les eleccions generals.
Aunque son de una naturaleza muy distinta a las próximas elecciones, las autonómicas y las municipales, tampoco tendremos datos suficientes como para poder valorar hacia dónde pueden ir. Las generales, yo sí tengo la convicción, por los datos que tenemos hasta ahora, que va a ganar el partido en el gobierno. Ahora, por cuanto eso te no me atrevo.
Sense dades concretes per poder refermar la convicció de la victòria electoral del PSOE, el president del CIS sí que ha destacat que el govern continua mantenint una certa distància amb el PP pel que fa a intenció directa de vot, una diferència que creix a l'hora de valorar els líders. Zapatero sempre està per sobre de la valoració que els enquestats fan de Rajoy. Fernando Vallespín també està convençut que les eleccions generals no s'avançaran.
Gràcies, Àngels. Avui el president del CIS, que no ha fet prospecció sociològica, ha emès una opinió personal i s'ha atrevit a aventurar la pròxima victòria electoral del Partit Socialista Obrer Espanyol. Canviem d'escenari polític, tornem a casa. A Catalunya, el govern de la Generalitat ha accelerat la preparació dels quatre pactes nacionals sobre immigració, recerca, habitatge i infraestructures. A la reunió d'avui se n'han vist les bases i s'ha fixat el calendari de desenvolupament com a mostra d'impuls de l'acció governamental després del debat parlamentari sobre l'Estatut de fa dues setmanes que va obrir escletxa, recordem-ho, entre els socis de govern. Anem al Palau de la Generalitat. Els detalls amb la Teresa Sales. Teresa, endavant.
El conseller Joaquim Nadal, com deies, que avui ha fet de portaveu, ha explicat en la reunió del govern que s'ha reflexionat abastament sobre aquests quatre pactes nacionals a partir dels documents de base, és a dir, els punts de partida que han presentat els consellers respectius. Nadal ha avançat el calendari en què treballen. La proposta del govern ha d'estar enllestida entre principis d'estiu i el primer trimestre de l'any que ve, però n'hi ha una que va per endavant.
El pacte més avançat és el Pacte Nacional per l'Habitatge, perquè està vinculat al Pla de l'Habitatge, a la Llei de l'Habitatge i a la seva tramitació parlamentària, i perquè respon a una urgència a la qual el govern vol donar una resposta immediata.
En aquest sentit, Nadal ha explicat que el document de base d'aquest Pacte Nacional per l'Habitatge ja el tenen la resta de partits i que els altres els enviaran les pròximes setmanes. Per acabar, només dir que Nadal ha garantit la cohesió entre els socis de govern i ha donat per tancada l'última desavinença amb Esquerra Republicana a propòsit de l'aeroport. Teresa Sales i Jesús López, Catalunya Ràdio, Palau de la Generalitat.
Des de Palau tornem a canviar d'escenari informatiu. Anem a la capital de l'Estat. Avui el director general de la policia durant els atemptats de l'11M a Madrid ha tingut tot el protagonisme en les sessions de la jornada d'aquest judici. Agustín Díaz de Mera finalment s'ha decidit a col·laborar amb la justícia. Actualment és eurodiputat del PP i ha enviat una carta al tribunal on revela la identitat de la persona que suposadament el va informar de l'existència d'un document on es vinculava ETA amb la massacre de Madrid. Recordem que el dia que va testificar en el judici es va negar a facilitar el nom de la font. Díaz de Mera també aprofita la mateixa carta per carregar contra la cúpula policial nomenada pel govern socialista de Rodríguez Zapatero. Els detalls des de la Casa de Campo, Madrid, Albert Calatrava, endavant.
La carta de l'exdirector general de la policia té data de l'1 d'abril, quatre dies després de la seva compareixença davant del tribunal de l'11M. Agustín Díaz de Mera pretén deixar constància que mai ha volgut desobeir o ocultar dades al tribunal i que entén que per damunt de tot preval la col·laboració amb la justícia. Així doncs, l'exdirector de la policia ha decidit en contra de la voluntat de la seva font revelar-ne el nom, un nom que només coneix el tribunal, i és que Díaz de Mera sol·licita que es preservi la identitat de la seva font d'informació. L'exdirector general de la policia explica que va tenir constància de l'existència de l'informe que vinculava ETA amb els atemptats a Madrid al setembre del 2006. Segons la versió de Díaz de Mera, la cúpula policial nomenada quan el PSOE va entrar al govern va ordenar elaborar un informe sobre possibles vincles entre ETA i els terroristes islamistes. Segons Díaz de Mera, les conclusions de l'informe no van agradar als responsables policials, que van ordenar modificar aspectes clau del document. Aquest informe manipulat, insistim, segons Díaz de Mera, es va incloure finalment al sumari de l'11M i no es va dir res de la primera versió. En tot cas, des del Partit Popular ja han aplaudit la decisió de l'exdirector general de la policia de revelar el nom de la seva font d'informació, com li havia reclamat el tribunal de l'11M.
Catalunya Ràdio, l'informatiu del migdia.
A un quart de 3 i 3 minuts, crònica internacional amb l'Iran al capdavant. El règim dels ayatollahs continua disposat a expandir la seva capacitat per fabricar energia nuclear. Per això assegura que suspendre l'enriquiment d'urani, com els demana la comunitat internacional, ja no és una opció, perquè han entrat en una nova realitat, Quim Olivares.
Sí, aquesta nova realitat, aquesta nova fase, seria la instal·lació a mig termini de fins a 50.000 centrifugadores d'enriquiment d'urani. Això ja ho havien dit fa un any, però confirma la seva determinació de prosseguir el seu programa nuclear, tot i les sancions internacionals. El ministre d'Afers Estrangers de l'Iran, Munasher Motaki, continua però oferint diàleg.
Pensem que Occident hauria d'actuar en el marc de les noves realitats. Hem sobrepassat aquesta fase. Si tenen alguna nova oferta a fer-nos per iniciar noves converses, sempre hem dit que estem disposats a tenir un diàleg clar, integrat i sense cap precondició per buscar una solució a la qüestió nuclear.
Ara, l'Iran ja tindria treballant unes 3.000 centrifugadores, cosa que els permet, segons els experts, processar combustible nuclear industrialment per obtenir en un any la bomba atòmica. Ara ve Rússia, que fabrica la infraestructura nuclear iraniana i, per tant, coneix l'aptitud real de l'Iran, creu que no és possible que els iranians tinguin aquesta capacitat industrial. Teheran sempre ha dit que vol combustible nuclear per generar electricitat, però la comunitat internacional sospita que tot plegat és una tapadora per aconseguir la bomba atòmica.
Gràcies, Quim. Al Marroc, la preocupació és una altra. És l'increment de l'amenaça del terrorisme islamista. Un presumpte terrorista suïcida s'ha immolat avui després que la policia ha batut a trets un segon sospitós en un suburbi de la capital de la ciutat de Casablanca. Un tercer home ha aconseguit fugir, però els agents acordonen el barri on creuen que s'amaga. Les autoritats marroquines busquen una cèl·lula kamikaze des que el seu líder es va suïcidar en un cibercafè l'11 de març passat. La crònica des de corresponsal, des de Casablanca, de la corresponsal de Catalunya Ràdio, Lea del Pozo.
Un kamikaze immolat, un terrorista batut a trets per la policia i encara un altre home fugitiu. Aquest és el balanç fins al moment de l'última operació policial entorn al grup terrorista islamista que es va donar a conèixer l'11 de març passat quan improvisadament el terrorista Abdelatif Riad es va fer explosionar en un cibercafè a Casablanca. Avui els trets estan passant al barri de Heifida, on l'expectació és total. Fons policials apunten que Mohamed Mentala, que ha estat abatut a trets per la policia, estava en busca i captura des del 2003 a Casablanca. L'altre home que s'ha fet explosionar se sospita que podria ser el germà d'Abdelatif Riad. La identitat del fugitiu encara no es coneix. Lea del Pozo, Catalunya Ràdio, Casablanca.
I encara un altre punt de l'actualitat internacional. Un tribunal especial de Belgrad ha condemnat a penes de presó 4 exparamilitars serbis per la seva participació en la massacre de Srebrenica de l'any 1995. La pitjor matança registrada a Europa des de la Segona Guerra Mundial, Cèlia Sarnades.
Doncs sí, aquesta és la primera sentència condemnatòria que s'emet des de Sèrbia i contra serbis pels abusos comesos durant el conflicte dels Balcans. També és el primer judici que es fa a la República per la matança de Srebrenica, on van morir uns 8.000 musulmans. Els quatre condemnats apareixien en un vídeo executant a trets 6 joves musulmans bosnians. Unes imatges que ja es van veure l'any 2005 durant el judici contra l'expresident serbi Slobodan Milosevic i que van provocar un gran impacte entre la població de la República. Els exparamilitars condemnats hauran de complir penes d'entre 5 i 20 anys de presó.
Us ho destacàvem a la portada d'aquest informatiu. La regió mediterrània és la més vulnerable del món al canvi climàtic i la zona sud d'Europa la que en rebrà en primera instància els impactes més greus. Ho indica l'informe de Nacions Unides, que avui s'ha detallat a la capital espanyola. Per tant, els mals averanys, si no hi posem remei, des de Madrid. Txell Feixas.
És el primer estudi aquest que constata amb dades els efectes d'un escalfament del planeta que no té marxa enrere. Impossible ja evitar un increment de temperatura de 0,6 graus d'aquí a finals de segle, de manera que l'informe reclama mesures d'adaptació a banda de les preventives. Aquestes últimes, però, seran imprescindibles per combatre extrems com aquests. Amb un increment de temperatura mitjana de 2 graus i mig, el nivell del mar a Europa pujarà mig metre. Això, sumat als canvis de direcció de les onades, pot suposar el retrocés de platges i deltes en 20 o 40 metres. Més dades, el 2070 un 35% del territori europeu patirà un estrès hídric que afectarà 44 milions de persones. Fenòmens, tots ells, que afectaran en principi la part sud d'Europa i que s'aniran estenent, com explica José María Moreno, catedràtic.
Todas las regiones europeas van a verse afectadas. Es decir, no hay nadie que se salve. Es cierto que los impactos negativos predominan mayoritariamente en el sur, que en el norte hay algunos impactos positivos, sobre todo al principio, aunque si bien, conforme el cambio climático vaya progresando, probablemente lo positivo y lo negativo no solo se equilibren, sino que el balance termine siendo negativo.
Canvi d'hàbits també en el sector turístic. Les onades de calor faran que el visitant de platja eviti els estius, mentre a l'hivern i en zones de muntanya les activitats relacionades amb la neu aniran a la baixa. Txell Feixas, Catalunya Ràdio, Madrid.
Gràcies, Txell. Atenció, perquè ens interessa a tots plegats. Avui ha començat el termini perquè 150.000 famílies catalanes facin la preinscripció dels seus fills pel pròxim curs. Les places són per la segona etapa de l'educació infantil, això és P3, P4 i P5, per l'educació primària, que va dels 6 als 12 anys, i per la secundària, el que coneixem amb el nom de l'ESO, Valèria Obreda.
El termini s'acabarà el 20 d'abril i per formalitzar la preinscripció cal anar o bé al mateix centre on es vol inscriure el fill o a les oficines municipals d'escolarització i també es pot consultar per internet tots els passos que cal fer. Francesc Colomer, secretari de Polítiques Educatives del Departament d'Educació, destaca els elements que donen més punts en cas que en un centre hi hagi més demanda que oferta.
Tothom pot anar a l'escola que li plagui, que vulgui anar, eh? I només en el cas
que hi hagi més demanda, més gent que vulgui anar a aquella escola, que places tingui, les coses quan aplicarem aquests punts. I aquests punts són, essencialment, el fet de tenir germans, és el que compta més. El segon element, la proximitat. Si vol declarar o bé el domicili on viu o bé el domicili on treballa. I després ja vindria el tema de la renda.
I si hi ha empat, es té en compte si es tracta d'una família nombrosa o si els nens tenen malalties en l'aparell digestiu. Entre les novetats d'aquest any destaca que tot el procés de preinscripció es pot seguir rebent missatges de text al mòbil.
Ara una nova mostra de l'alentiment del mercat immobiliari. Segons un estudi del portal idealista.com, el preu de l'habitatge de segona mà a Barcelona ha pujat un 0,5% al primer trimestre del 2007. Aquest augment és inferior al que registra Madrid, però la capital catalana continua al capdavant en el preu per metre quadrat d'un pis vell.
Un preu que a Barcelona se situa de mitjana en prop de 4.900 euros, 570 més que la capital espanyola. L'augment de mig punt en els últims tres mesos és l'increment més baix de l'última dècada. L'informe de l'idealista.com estén la tendència a les comarques de Barcelona. Dels 21 municipis analitzats, en 8 baixen els preus, destacant Esplugues, Igualada i Sitges, amb descensos entre un 2,5% i un 5,2%. A Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Joan d'Espí, els preus no es mouen pràcticament i els 10 restants registren puges més o menys moderades, tret de Sant Feliu de Llobregat, on els habitatges de segona mà s'han disparat un 11%.
Gràcies, Albert Banyà. Hi ha més notícies, més breus. El Partit Comunista es querella contra Aznar per la guerra de l'Iraq.
Els responsables del Partit Comunista d'Espanya han formalitzat avui una denúncia per crims de guerra contra l'expresident del govern espanyol, José María Aznar. L'acusen d'haver declarat la guerra i entenen que els 650.000 morts registrats des del 2003 són matèria suficient per obrir un procediment davant el Tribunal Penal Internacional. La querella l'han presentat a la Fiscalia de Sevilla i els pròxims dies ho repetiran en altres ciutats.
Detinguts a Cisjordània 19 militants de Hamas.
Els serveis secrets interns d'Israel han fet pública la detenció a Cisjordània d'una vintena de militants del moviment islàmic que suposadament preparaven un atemptat suïcida a Tel Aviv. En un comunicat, el Shin Bet adverteix de l'amenaça de noves temptatives terroristes de dissidents de Hamas contraris al govern d'unitat palestí amb el Fatah.
Un veí d'Olot se sotmet a proves mèdiques prèvies al primer trasplantament dels dos braços en tot el món.
La intervenció es farà a l'Hospital La Fe de València, on el novembre passat també s'hi va practicar el primer trasplantament bilateral davant braços i mans a nivell mundial. Els responsables del trasplantament al pacient d'Olot indiquen que un cop es trobi un donant només tindran 4 hores per fer la intervenció. Per això les proves preoperatòries es faran amb el mínim de temps possible.
El Centre Dramàtico Nacional presenta a Barcelona Un enemigo del pueblo, una obra d'Henrik Ibsen. L'espectacle es pot veure al Tívoli de l'11 al 29 d'abril. Barcelona, Montse Pujol.
L'actor Francesc Corella encapçala el repartiment de 20 actors que posen en escena l'obra d'Ibsen, una peça extremadament incòmoda, en diu el director Gerardo Vera, que introdueix una reflexió sobre la hipocresia social. L'actor Francesc Corella ha explicat que Un enemigo del pueblo parla de les veritats incòmodes.
La solució que propone este hombre, ¿no? Bueno, una sociedad como la que pinta Ibsen está dispuesta en nombre de los intereses económicos, en teoría, a tapar esa verdad, a obviarla, a eludirla, a disfrazarla. Esa es la denuncia principal del argumento, ¿no? En función de unos hipotéticos intereses de prosperidad económica, tapar un asunto de salud pública. Eso sí que es interés público, la salud pública.
Un enemigo del pueblo explica el descobriment per part del doctor Thomas Stockman de la contaminació de les aigües d'un balneari que vertebra tota la prosperitat i riquesa d'una ciutat. Quan transcendeix a l'opinió pública, comença una forta lluita entre dos sectors de la societat. Montse Pujol, Catalunya Ràdio, Barcelona.
I el periodista i escriptor Sergio Vila San Juan publica Guia de la Fira de Frankfurt per catalans no del tot informats, un llibre que vol ser pràctic i que dona el context necessari per entendre la importància d'aquesta fira del llibre. Vila San Juan ha estat a la fira durant 12 anys i per això inclou algunes anècdotes. Anem a conèixer-les. Barcelona, Natàlia Ramon.
Per què la Fira del Llibre de Frankfurt s'ha convertit en un dels grans esdeveniments culturals mundials? O per què és important la presència de la cultura catalana? Sergio Vila San Juan dona resposta a aquestes i altres preguntes al voltant d'una fira que es diu que és eminentment comercial, però que ell sosté que és d'una importància cultural cabdal.
He vist com anys que han estat presents, doncs, per exemple, els austríacs o els portuguesos, 2 anys després, notes amb els catàlegs internacionals que hi ha una pujada de traducció d'aquestes literatures. O sigui, jo he vist que el de Frankfurt funcionava. tant, jo no crec que les expectatives estiguin inflades.
Vila Sant Juan ha abarcat tots els aspectes de la Fira de Frankfurt, des del context històric, passant per la història cultural i fins i tot l'anecdotari. També fa algunes recomanacions, però assegura que quan s'arriba a Frankfurt, editors, agents literaris, periodistes o autors sempre tenen la sensació que s'estan perdent alguna cosa. La Fira de Frankfurt manté, et deixa aclaparat. Natàlia Ramon, Catalunya Ràdio, Barcelona.
Catalunya Ràdio, la ràdio nacional de Catalunya.
Dos quarts de tres, notícies pròximes, la dels informatius territorials en desconnexió, en aquest cas per la demarcació de Barcelona. L'alcalde de Barcelona, Jordi Hereu, ha anunciat avui que no descarta ampliar més endavant el servei de metro a les nits de divendres. A més de la nit dels dissabtes, que començarà a funcionar aquest cap de setmana, l'alcalde apunta la possibilitat d'estendre el servei a tota la nit dels divendres si es comprova que tot funciona prou bé, Cesc Armengol.
Sí, superats els esculls sobre com garantir un bon manteniment, com organitzar tot el personal i les condicions tecnològiques, aquest dissabte 14 d'abril es posarà en marxa el servei de metro durant tota la nit del dissabte. Un cop s'hagi comprovat que el servei funciona sense problema i que dona resposta a la demanda de mobilitat de la ciutat, l'alcalde, com dèiem, no descarta estendre el servei a la nit dels divendres. Això no suposarà un problema econòmic, sinó logístic, diu l'alcalde.
La gran restricció no és ni econòmica, és sobretot organitzativa, no? Que puguem mantenir, doncs, adequadament totes les infraestructures i el material mòbil. I per tant, en aquest sentit, jo espero com a tendència que anirem guanyant en el futur noves nits, però tot portarà el seu temps.
Jordi Hereu no s'ha volgut comprometre a una data concreta sobre l'ampliació del servei nocturn de metro els divendres. En tot cas, ha descartat que es faci un cop superada la fase de proves d'aquí a 6 mesos. Transports Metropolitans de Barcelona calcula que les nits de dissabte aportaran 10.000 usuaris més que els actuals.
Mentre es miren d'ampliar els serveis nocturns del metro, s'acaben també les feines de manteniment de la línia 2 del Metropolità a la zona de Sant Roc, a Badalona. Des de primera hora del matí han obert les portes de les estacions de Sant Roc, Gorg i Pep Ventura, que han estat 5 dies tancades. Badalona, Jordi Gonzalo.
Les estacions de Sant Roc, Gorg i Pep Ventura, les tres darreres de la línia 2 a Badalona, han estat tancades des de dimecres passat a la nit per unes obres programades que han consistit en formigonar un tram d'uns 120 metres de la plataforma de vies. Fins que aquest matí s'ha restablert la normalitat a la línia, el servei en aquestes tres estacions s'ha fet en un servei especial d'autobús que s'ha regit amb el mateix horari que el metro. El servei de bus ha començat a la parada Artiga Sant Adrià, que aquests 5 dies s'ha convertit en final provisional de la línia 2. El servei de metro, la resta de la línia, ha funcionat amb normalitat. Transports Metropolitans de Barcelona ha optat per fer el tall coincidint la Setmana Santa perquè és quan disminueixen els desplaçaments urbans i es minimitzen així els perjudicis als usuaris. Jordi Gonzalo, Catalunya Ràdio, Badalona.
L'Audiència de Barcelona jutja un indigent acusat de matar-ne un altre al barri de Sants de la capital catalana l'octubre del 2005. La Fiscalia li demana 20 anys de presó. Anem a l'Audiència, Mireia Sala.
L'acusat ha negat haver mort ningú i ha explicat que ell i la víctima es coneixien i que el dia dels fets l'home li va demanar diners per menjar perquè deia que tenia gana, però que no n'hi va voler donar perquè s'ho hauria gastat en cocaïna i, a canvi, el va convidar a dinar. Segons l'acusat, després d'això va entrar a comprar tabac a l'estació de Sants i quan va sortir es va trobar la víctima estesa a terra.
Entro, compro el cigarro, el paquet de tabaco y hago un trayecto por fuera. Cuando me vengo a dirigir a salida, veo una persona en el suelo, tumbada, en medio del lado, y me pongo a mirar quién es. Y cuando me doy cuenta que el Mitchell, me voy para él. Me voy a ayudarlo, a auxiliarlo.
La Fiscalia reclama 20 anys de presó per un delicte d'assassinat i la defensa en demana l'absolució. Mireia Sala, Catalunya Ràdio, Audiència de Barcelona.
Els responsables del Port de Barcelona i el govern volen aprofitar al màxim les noves competències que dona l'Estatut en matèria de seguretat. Una de les prioritats és coordinar i millorar el salvament marítim, que ara depèn del Ministeri de Foment, Gerard López.
En aquest sentit, el secretari general d'Interior, Joan Boada, s'ha reunit aquest matí amb l'autoritat portuària per començar a coordinar els diferents aspectes de seguretat que afecten el port. Respecte a salvament marítim, Boada ha explicat que el procés serà llarg perquè afecta molts organismes.
també intervé Capitania General i també intervé doncs, a tot el que fa referència al salvament marítim doncs, que no només del Port de Barcelona sinó a tot Catalunya, primer procés, primer pas, negociació amb l'Estat, segon doncs, quan un dels elements on haurem de parlar més intensament també és el Port de Barcelona, doncs ja hem aprofitat per començar ja a parlar.
Una altra de les prioritats, segons Boada, és millorar la coordinació en matèria de seguretat del sector químic i d'accidents industrials en general.
La programació de primavera del Teatre Sirvianum, de Torelló, a Osona, estrena dissabte la temporada amb l'espectacle mòbil del Sergi Balbel. Fins a finals de juny, volem dir, es faran més de 8 espectacles de música, dansa i espectacles. Torelló, Fàtima Alemany.
L'espectacle mòbil de Sergi Balbel, dirigit per Lluís Pasqual, serà l'encarregat d'encetar la programació cultural de Torelló prevista des d'ara i fins a l'estiu. Altres plats forts de la programació seran Gerard Quintana i Joel Joan amb Secrets Compartits, la companyia It Dansa, Albert Pla o Pepe Rubianes. Ho explica el responsable de programació del Teatre Sirvianum de Torelló.
L'Orca en Todos, un espectacle que farem el 5 de maig a les 10 del vespre, és un espectacle creat i dirigit per en Pepe Rubianes, que ha tingut molt ressò, ha tingut molt d'èxit. Recordem la polèmica que va tenir a Madrid, no ben bé per aquest espectacle, però sí que aquest espectacle en va rebre o en va gaudir de les conseqüències, depèn de com ho llegim.
A banda d'això, es presentarà també el concert Torelló a l'avantguarda de la música de cobla i la producció Aribau 34 del grup local S Teatre. Aquesta programació donarà pas a la celebració del 10è aniversari jove d'Arts al Carrer, Festus, que se celebrarà del 30 de juny al 2 de juliol. Fàtima Alemany, Catalunya Ràdio, Torelló.
I a Barcelona, al carrer València, s'han inaugurat aquest migdia dues parets mitgeres amb poemes visuals de Joan Brossa i Josep Maria Junoy. L'objectiu és anar reduint l'espai publicitari en aquests grans suports per potenciar la cultura, Maria Núria Ribella.
En 6 anys, l'Ajuntament de Barcelona ha reduït a més d'un centenar les cartelleres publicitàries instal·lades en aquestes façanes d'edificis i n'ha regulat l'ús. El president de l'Institut del Paisatge Urbà, Jordi Portavella, n'explica els motius.
El més destacat és que es produeix una disminució de la publicitat a Barcelona, perquè això significa dues coses. Una millor visualització de la ciutat, una millor netedat de la ciutat i alhora un major valor de la publicitat.
Amb aquests ja són 3 els poemes visuals que adornen les parets mitgeres de Barcelona. Prèviament va ser Salvat Papasseit al Born i ja es prepara una obra original de Pere Jaume a Horta.
Dos quarts i mig de 3, resum final de l'informatiu del migdia amb el Francesc Soler. Defensa unànima del carnet per punts, tot i l'alta sinistralitat diària d'aquesta Setmana Santa. Els sectors implicats reclamen, però, que se'n millori l'aplicació.
El RAC i l'associació Stop Accidents coincideixen amb el Servei Català de Trànsit a defensar el carnet per punts, tot i que reclamen una reducció en el temps d'aplicació de les sancions que se'n deriven. En aquest sentit, el director de trànsit, Josep Pérez Moya, considera que l'efectivitat de la mesura es veurà quan comencin a retirar-se carnets de conduir.
La Caixa prepara un OPA juntament amb la francesa Suez per adquirir el 100% d'Aigües de Barcelona.
La Caixa i Suez ja són les accionistes majoritàries d'Agbar. L'oferta de compra és de 27 euros per acció en metàl·lic.
Artur Mas diu que no és el moment d'adoptar cap mesura contra el govern de José Montilla, com ara la possible moció de censura que fa uns dies va insinuar ell mateix.
El líder de Convergència i Unió assegura que tots els esforços estan centrats ara en les eleccions municipals del maig.
La crònica des de Barcelona, Laia Vidal.
Bona tarda. El president de Convergència i Unió, Artur Mas, ha reiterat que la Federació Nacionalista no pot quedar-se callada davant del comportament del govern d'Entesa, que ha qualificat de vodevil permanent. Artur Mas ha deixat clar, però, que ara no és el moment de prendre la iniciativa en aquest sentit, ja que el repte actual de la federació són les eleccions municipals del 27 de maig.
Anem prenent nota de les divergències greus dintre del tripartit. I en el moment que considerem oportú, nosaltres prendrem la iniciativa. No la prendrem quan ho vulgui no sé qui, la prendrem quan nosaltres considerem que l'hem de prendre.
Artur Mas s'ha referit una vegada més al que qualifica com a subhasta pública del govern per part d'Esquerra Republicana per argumentar que l'executiu de José Montilla és encara més caòtic que el de Pasqual Maragall.
La borsa espanyola és l'única europea amb pèrdues arrossegada per Aigües de Barcelona que torna a cotitzar a la baixa després de l'anunci d'OPA de la Caixa i Suez. Borsa de Barcelona, Josep Ramon Ruiz, bona tarda.
Hola, bona tarda. L'IBEX 35 baixa un 0,21% i se situen els 14.942 punts, amb Aigües de Barcelona liderant les pèrdues. Baixa un 2,32% fins als 27,38 euros per acció en la seva tornada al mercat després de l'anunci d'OPA conjunta de la Caixa i la francesa Suez sobre el 100% a 27 euros en acció en efectiu. A la resta d'europees, verd arreu, amb un euro, el mercat de divises fortíssim, marcant els millors canvis en dos anys davant el dòlar. Ara es canvia 1,3428 unitats i el preu del barril de cru Brent, el de referència europea i per entregar al maig, s'encareix per sota dels 67 dòlars. Josep Ramon Ruiz, Catalunya Ràdio, Borsa de Barcelona.
I el temps, Francesc Mauri.
Hola, bona tarda. Doncs aquesta tarda algunes pluges de caràcter feble continuen afectant la costa i el Pirineu, localment algun ruixat moderat a la resta del país, nuvolositat en augment. Temperatures com les d'ahir. De cara a demà, situació d'espera amb domini dels núvols, alguns ruixats a les comarques gironines. Entre demà a la nit i demà passat, la pluja podria ser bastant més intensa i extensa.
Tanquem edició, Ricard Xifreu, Jordi Just, Marta Jerez, Helena Miquel, Francesc Soler i Martí Ferrero. L'actualitat de demà a partir de les dues, a l'informatiu del migdia. Bona tarda.